Hola, ràdio oients de Ràdio Escola. Com aneu? Ja feia uns dies que no ens tornàvem a escoltar, després d'haver celebrat les festes de Pasqua i del Ramadà. Rebeu des d'aquí els millors desitjos de pau i felicitat per a tots vosaltres. En el programa d'avui tornarem a escoltar els millors productes de les temporades passades que Ràdio Sal va emetre dins del programa Ràdio Escola a Ràdio Sal. Us parla en Pep Tort, ara mestre jubilat, i us presento els continguts d'aquest Ràdio Escola Recorda, ben farcit i ben entretingut. Primer escoltarem una lliçó del Vull Català a càrrec de l'Escola Silvestre Santaló. Serà Parlem de l'Escola. Després, l'Escola Les Arrels ens proposa una nova càpsula musical, aquesta vegada sobre l'aigua. L'Institut Espriu amb una nova edició de Cartes als nostres avis. L'Escola del Gegant ens explica el conte En Pere i el Llop. Després escoltarem un debat del concurs de retòrica, en aquesta ocasió entre l'Escola del FEDAC i l'Escola del Pla. També, per a posar-nos en l'estació que som, l'Escola Santaló ens farà el poema de la primavera. I per acabar, l'Institut Vallvera ens proposa un producte sobre les estacions. Vinga, que en gaudiu!
Vull Català. Els alumnes de les aules d'acollida aprenen i ensenyen català.
Hola, companys i companyes. Són l'Aima, la Benita i la Stephanie, els nens i nenes de l'aula d'acollida de 5è, de l'Escola Silvestre Santaló. També participen en la gravació alumnes de 4, la Merien i la Mariana. Avui ens estrenem en el programa Vull Català. Esperem que us agradi tant com ens ha agradat a nosaltres preparar-lo i gravar-lo. I participeu de la nostra proposta.
Avui us volem ensenyar a parlar sobre coses de l'escola. Farem preguntes i respostes sobre l'escola, els mestres i les classes.
Hola, a quina escola vas?
Hola, jo vaig a l'Escola Silvestre Santaló. I tu quin curs fas?
Hola, jo faig 5è i tinc en Blas de tutor.
Sí, tots tenim en Blas de tutor, ens agrada molt.
Recordeu la tutora de l'any passat?
Sí, com feia en quals tenien a la Clara.
Recordeu quins dies anem a l'aula d'acollida?
Sí, el dimecres i el divendres.
Què és el que us agrada més de l'Escola Silvestre Santaló a vosaltres?
Doncs a mi m'agrada molt llegir les matemàtiques i l'educació física.
A mi m'agrada tot.
A mi m'agrada molt la plàstica, la música i l'educació física.
Com heu vist en aquest diàleg, hem fet servir les següents paraules. Agradar, recordar, curs, tutor, aula d'acollida, dies de la setmana, noms de diferents àrees i molts altres. Totes aquestes paraules ens serveixen per parlar de coses de l'escola.
Hola, a quina escola vas?
Hola, jo vaig a l'Escola Silvestre Santaló.
I tu, quin curs fas?
Jo faig 4 i la meva tutora és la Tània.
A mi la Tània m'agrada molt.
Recordes quins dies anem a l'aula d'acollida?
Sí, els dimarts i els dijous.
Què és el que més t'agrada de l'escola?
El que més m'agrada són les matemàtiques i l'educació física. I a tu?
A mi el que més m'agrada és l'educació física.
Quina sort! Avui tenim educació física a la tarda.
Us proposem aquest repte. Fes la llista més llarga que puguis de les àrees que estàs aprenent a classe. Qui la faci més llarga tindrà un premi.
Envia'ns les respostes a vullcatala@gmail.com i també segueix-nos a la web ja.cat/vullcatala.
Thank you. Andrei, què fas per aquí?
Hola, Robert. Hem vingut amb la família a passejar una estona pel Pla dels Sucs.
Nosaltres també volíem passejar. Vols que anem a veure el Ter?
Vinga, anem a veure'l.
Doncs hi corre molta aigua. I en quin silenci. Només s'escolta l'aigua dels rius i els ocells.
Amb record de l'aigua que va pintar música en viva. La que baixava de la muntanya a la primavera.
És veritat! Hi ha molts compositors clàssics que han fet servir la música per descriure el moviment de l'aigua.
També s'han inspirat en els sons de l'aigua per fer música. Han fet música dels rius, estanys, del mar, de la pluja, de les tempestes...
A mi m'agrada la tempesta de Rossini, quan s'acaba i cauen les últimes gotes.
És que l'aigua és màgica, no té gust ni olor, i en canvi té música, amb els seus propis sons i melodies. Sense aigua no podríem viure, i és tan relaxant.
Escolta aquesta rabesca del compositor francès Claude Debussy. Corre l'aigua per tot arreu.
Va, Andrei, parla'm de com fan perquè soni la música dels rius i jo després t'explico sobre el mar.
Doncs Beethoven, a la Simfonia Pastoral, fa córrer l'aigua del rierol amb els instruments de corda, violins, violes i violoncels. I al final canten els ocells, una flauta pel rossinyol, un oboè per la guatlla i un clarinet pel cucut. És xulíssim!
Semblen ocells de veritat! I quan l'aigua del riu baixa ràpida?
Doncs François Couperin ho fa amb semicorxeres ràpides i melodies descendents, amb un clavicèmbal. El compositor Schubert fa la baixada del riu amb el piano amb la cançó Rierol. I Schubert també imita música als salts de la truita que va saltant cap amunt per l'aigua del riu per anar a pondre els ous. El piano va fent saltirons a l'aigua. És una cançó també.
Johann Strauss va fer el famós Danubi Blau. També s'escolta l'aigua del riu?
Escolta els trèmols del violí simulant el curs de l'aigua del riu Danubi i el balanceig de l'aigua amb les trompes i la resta d'instruments de vent. El compositor Smetana també posa música al riu Moldau en un poema simfònic. Al naixement del riu Moldau sonen les flautes, després els clarinets i violes, i finalment va lliscant amb una melodia ben bonica.
Bonica, sí, i enganxosa. Oi que amb els encens al carnaval els animals fa sortir el cigne a l'estany? Recordo que el piano fa el moviment de l'aigua i el violoncel fa de cigne. És molt romàntica.
Les gòndoles de Venècia també hi ha escenes romàntiques. En música es diuen barcaroles i n'hi ha moltíssimes i simulen el balanceig de les gòndoles, com la de l'òpera Els contes de Hoffmann del compositor Offenbach.
Thank you.
que als músics els agrada molt. Per exemple, Claude Debussy fa un ball d'onades. Frederic Mompou fa el so dels nens jugant amb l'aigua a la platja.
Enveja. I què més saps del mar?
Doncs el francès Maurice Ravel fa amb música el moviment d'un vaixell al mar.
El compositor Ralph Vaughan Williams fa una tempesta al mar amb un cor de veus d'homes i dones. És molt emocionant.
L'aquari al fons del mar del Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns. Les notes agudes i seguides del piano li donen un toc màgic. Escolta!
És màgic. Robert, comencen a caure gotes.
Parlant de gotes, Frederic Chopin va fer el preludi de la gota d'aigua, gotes que picaven a la teulada de la casa que tenia a Mallorca. Escolta com sona.
S'acosta una tempesta. A veure si ens passarà com els excursionistes de la Sinfonia Alpina de Richard Strauss, que baixen de la muntanya corrents per la tempesta. M'agraden les gotes de pluja del final.
Andrei!
Ja venim!
De què parlaran aquests nens tanta estona?
A saber.
Bé, doncs, som els alumnes de suport lingüístic. S'han llegit cartes o es llegiran cartes d'alumnes des de primer fins a quart d'ESO. Recordem que hi han 5 línies per curs, és a dir, tenim un bon grapat d'alumnes i portem molt de temps preparant aquestes cartes i la veritat és que ens ha costat bastant, però ja veureu que quan les escolteu són unes cartes fabuloses, escrites des del cor i que ens diuen molt dels alumnes que tenim aquí a l'Institut Salvador Espriu. Res, un plaer i moltes gràcies.
Estic visquent a Salt, estic molt feliç aquí amb la meva família. He conegut molt gent i em caus molt bé. Vaig a l'institut, sé molt de castellà, però a català em costa molt. Però vaig aprenent, em cau bé. Cau sí, tots els professors m'ajuden molt. Després, a l'institut, a les 3, vaig a casa a menjar i després vaig a mesquita a resar i estudiar àrab. Un cop he acabat, vaig a entrenar a Fornells i és on juga al futbol. Juga al mig camp i, ai, que és el jugador que fa el passes perquè els altres marquen gol. Espero que estic bé.
Estimada mare, fa poc que hem parlat, però t'escric aquesta carta per explicar-te algunes coses de la meva vida aquí a Salt. Com estàs? I com esteu tots? Espero que estigueu bé. Ja fa molt de temps que no vinc al poble i em pregunto si ha canviat gaire. Suposo que sí. Jo estic molt bé, no et preocupis. Amb els estudis vaig força bé, però sé que he de millorar. Quan estudio, molts cops em costa entendre les coses. Sort que l'institut m'ajuda molt, però vull que sàpiguis que faig tot el que puc. El pare també està bé. A vegades fa coses que no toquen, crida sense sentit, però hem de fer-li cas. Tot just ara s'ha acabat el Ramadà i he d'ajudar molt a la meva germana amb el tema del menjar, perquè ella sola no podria fer-ho. Cuida't molt, mare. T'esperen molts petons quan et vegi i espero que sigui ben aviat. Allà.
Estimada tia, t'he de parlar de moltes coses. Primer de tot, te trobo molt a faltar. Ja fa que 3 anys no et veig i ara t'explicaré una mica com va la vida aquí a Espanya. Visc a Salt. A Salt és una poble al costat de Girona i em va molt bé la vida. Estudio a tercer d'ESO a Salvador Espriu, que és un institut de Salt, on hi he fet moltes amigues i, bueno, tinc 3 meves amigues que es diuen Fatu, Naira i l'Aida. Elles sempre m'ajuden en tot i estudiem a la mateixa classe. La nostra classe és una mica nerviosa, però ens ajudem entre nosaltres. Trec bones notes, però em costa una mica català i castellà, però ja aprendré. Que sàpigues que a casa que tots estem bé i tinc moltes ganes de veure't.
Sí, mare tia, tinc moltes ganes de veure't, moltes coses per explicar-te. Estic vivint a Salt amb les meves germanes i el meu pare. Vaig a l'institut cada matí de dilluns a divendres. Tinc moltes amigues a l'institut, que són bones persones i sempre m'ajuden en tot. Els dissabtes i diumenges fem els deures si tenim, o si no, surto amb les meves amigues a passejar una estona. Cada dijous anem a casa a estudiar el Corán a casa a Girona, a casa de amb la meva germana, a casa de la meva tia. Espero que estigui tot bé per allà. Estaré esperant la teva resposta. Si tot va bé, vindré a visitar-te. Fins aviat.
Hola, nois i noies de Salt. Avui us volem compartir amb vosaltres una història que als nostres nens de l'escola els agrada moltíssim. Aquesta història és en Pere i el Llop i va ser composada per un compositor que es diu Sergei Prokofiev. Quin nom, eh? Per començar, ens agradaria molt que poguéssiu escoltar quins instruments representen els nostres personatges. Primer de tot, escoltarem el quartet de corda, que representa el tema d'en Pere. A l'ocell, que El representa una flauta travessera. Un gat, potes de vellut, un preciós clarinet. Els tres corns, el nostre llop. Ferotge. L'Anna representa per l'oboè. El fagot, el llavi. Les timbales, els salvadors, els caçadors. I ara us deixo que disfruteu de la història. Us recomano que quan acabeu el conte, si voleu, feu el dibuix de l'animal que us hagi agradat més. Que tingueu una molt bona audició d'aquest preciós conte musical. Fins ara!
Un bell matí, el petit Pere obrí la porta del jardí i s'encaminà cap als extensos prats verds. Damunt la branca més alta d'un gran arbre, hi havia un petit ocell, amic d'en Pere. Tot és tranquil per aquí, li digué refilant alegrement. Un ànec arribà tot seguit amb el bec en l'aire, content que en Pere no hagués tancat la porta del jardí, i aprofitar per capbussar-se dins l'estany que hi havia enmig del prat. En adonar-se de l'ànec, l'ocell voleia fins a posar-se damunt l'herba, molt a prop d'ell.
Quina mena d'ocell ets tu que no saps volar?
Li digué aixecant les seves ales. I l'ànec li respongué: quina mena d'ocell ets tu que no saps nedar? I es capbussà dins l'estany. Van discutir i discutir sense parar, l'ànec nedant a l'estany i l'ocell fent saltirons al seu voltant. De cop i volta, alguna cosa tragué l'atenció d'en Pere. Era el gat, que s'apropava silenciós i amaguait. Atenció, crida en Pere! I l'ocell d'una revolada es posà dalt de l'arbre. Mentre des del mig de l'estany, l'ànec es balotava el gat amb quacs, quacs, indignat. El gat rondava al voltant de l'arbre i es deia: val la pena de grimpar tan amunt? Quan hi arribi, l'ocell haurà volat. De sobte aparegué l'avi d'en Pere. estava molt enfadat perquè en Pere s'havia endinsat en el prat.
L'indret és perillós. I si un llop sortís del bosc, què faries?
En Pere no va fer cap cas de les paraules del seu avi i li respongué que els nois grans com ell no tenen por dels llops. Però l'avi, agafant Pere pel braç, se l'emportà a casa i tancà amb clau la porta del jardí. Tot just en Pere se n'hagué anat, un gran llop gris sortí del bosc. El gat s'enfilà a dalt de l'arbre. L'ànec es precipità fora de l'estany clacant desesperat. Malgrat tots els seus esforços, el llop corria més de pressa. S'hi anava apropant, cada cop més a prop, més a prop, més a prop. Ja gairebé el té. L'atrapa i se l'empassa de cop. I ara, veus aquí com anaven les coses. El gat arrapat al damunt d'una branca. L'ocell al damunt d'un altre. A una bona distància del gat, per descomptat. Mentre el llop girava al voltant de l'arbre i els voltava amb ulls devoradors. Mentrestant, en Pere, darrere la porta del jardí, observava tot el que passava sense el més mínim temor. Corregué cap a la casa, prengué una corda ben forta i grimpà dalt del mur. Una de les branques de l'arbre al voltant del qual rondava el llop arribava a l'alçada del mur. En Pere es penjà de la branca i aconseguí enfilar-se dalt de l'arbre. Aleshores, en Pere digué a l'ocell:
voleteja voltant del cap del llop, però vés en compte que no t'atrapi.
Thank you.
amb les seves ales. L'ocell gairebé fregava els morros del llop, que saltava enfurismat darrere seu per devorar-lo. Com s'enfumia l'ocell del llop! I com es desesperava el llop per atrapar-lo! Però l'ocell volava amb molta agilitat i els esforços del llop eren del tot inútils. Mentrestant, en Pere va fer amb la corda un nus escorredor i el feu baixar molt lentament. Enganxar el llop per la cua i estirar amb totes les seves forces. El llop, en sentir-se atrapat, es posà a fer batzegades salvatges per intentar alliberar-se'n. Fou aleshores que els caçadors sortiren del bosc. Seguien les petjades del llop i disparaven trets de fusell. En Pere els cridà des de dalt de l'arbre: «No dispareu! L'ocell i jo ja hem atrapat el llop! Ajudeu-nos a portar-lo a un zoològic!» I ara... imagineu-vos la marxa triomfal. En Pere, al davant. Darrere seu, els caçadors, traginant el llop. Tancant la marxa, l'avi i el gat. L'avi, empipat, remugava tot dient: «Sí, sí, però si en Pere no hagués caçat el llop,
Què hauria passat?
Pel damunt d'ells, l'ocell voleiava refilant alegrement.
Que en som de valents, en Pere i jo! Mireu que hem atrapat!
I si escolteu molt atentament, podreu sentir l'ànec clacant dins la panxa del llop, perquè amb la seva golafreria el llop se l'havia empassat viu.
Espero que us hagi agradat moltíssim i que pugueu fer aquests dibuixos tan preciosos que us hem dit. Adeu!
Hem iniciat la 8a edició del concurs de retòrica a les escoles del Gironès. Tant escoles de Salt com de Girona ja n'estan preparant els debats. En aquesta secció us oferim els debats finals de cursos anteriors.
Quart debat sobre el tema 3. Últimament es parla molt de l'ús de la llengua catalana.
Posició A, Col·legi FIDAC de Salt. Creieu que s'ha de continuar utilitzant i ensenyar i això permetre l'ús de català?
Posició B, Escola El Pla de Salt. La defensaran el Swaib, Assad, Arshtib i Youssef. El català no ens fa falta i s'ha d'optar per llengües més majoritàries.
Hola, bon dia a tothom. Jo sóc l'Isaac, l'orador d'aquest equip. Venim a representar l'Escola FIDAC Salt i aquí estan els meus assessors, en Sergio, l'Isaac i la Júlia. Nosaltres defensarem que és millor parlar català per arguments que direm després. Primerament volem dir que seguir parlant el català no vol dir negar-se a parlar altres llengües, sinó obrir-se a una cultura molt rica. Molt bona sort al nostre contingent.
Hola, molt bon dia jurat, molt bon dia públic i molt bon dia contrincants. Aquest matí els meus assessors, Youssef, Sohaib i Hajar, hem vingut a exposar un seguit d'arguments per al debat d'avui i poder defensar la nostra posició en contra de parlar el català. En primer lloc, Catalunya és una comunitat autònoma molt turística, on venen molts estrangers i de molts continents, d'Àfrica, d'Àsia, d'Europa, i normalment un estranger quan ve d'un altre país parla l'anglès. I, per exemple, si un estranger visita Catalunya, parlarà l'anglès i no el català, ja que l'anglès és un idioma internacional que tothom ha d'aprendre, però en canvi, si un català agafa i va a un altre país, no sabrà comunicar-se ni socialitzar-se amb la gent. A més, en els centres educatius de Catalunya es fixa molt en les classes del català i no en les assignatures d'altres, com el castellà o l'anglès. I per això nosaltres pensem que el català que disminuï o canviï l'horari de les classes del català i posar les d'altres idiomes, com el castellà o l'anglès, que només de 5 dies de classes que tenim, 3 es dediquen només al català i una del castellà i una altra de l'anglès. A més, a les acadèmies hi ha gent que va a acadèmies d'anglès perquè no hi ha suficient aprenentatge en les escoles de l'anglès i tenen que pagar molts de diners per fer classes d'anglès i extendre aprenentatge. Actualment a Catalunya moltes persones parlen el castellà. Per això actualment el català no està en un bon moment, ja que els infants i els adults parlen més el castellà que el català.
Primerament, volem dir que parlar català a Catalunya facilita la participació social a Catalunya. només amb la gent que l'entén, perquè hi ha un 5,6% de gent a Catalunya que no parla i entén el català. Nosaltres creiem que aquest 5,6% l'hauria d'aprendre per així simbolitzar que es poden adaptar a diferents situacions. També volem dir que si parles més d'una llengua, com bé diu la psicòloga Michelle Ri, és més fàcil aprendre altres idiomes i el teu cervell funciona més ràpid. Que si parles la llengua del lloc on vius, és més fàcil socialitzar amb la gent de l'entorn i és més fàcil trobar feina o entrar a una universitat, per exemple. A Catalunya també, com hem dit abans, es necessita el català per entrar a escoles i universitats. Perquè si no parles el català a Catalunya, et perds una cultura molt rica, com per exemple pel·lícules, sèries o llibres. També volem dir que la llengua també és important a nivell legal, perquè la Constitució catalana es va fer 600 anys abans que l'espanyola. La llengua catalana no és tan petita, perquè del rànquing de llengües està a la posició 88 de 7.100 llengües que hi ha. És que també, si es perd el català i el deixem de parlar, a més de perdre's de la llengua, es perdria una cultura i unes tradicions, com per exemple les sardanes, els trabucaires o els geganters. Que també, si parles català o altres llengües, pots escollir la llengua que més t'agradi per parlar, i no només pots parlar una. El primer text en català es va fer l'any 839, i és l'acte de consagració d'Urgell. I fins aquí la nostra argumentació.
Com abans havies dit, que no pots entrar a les escoles o als instituts sense saber el català. Això és totalment fals, perquè quan entres a una escola, no, com ara que han entrat uns alumnes nous, no sabien res de català i els van acceptar sense ningú tipus de canvi ni problema.
Ja, però si parles català seràs més ben acceptat per la comunitat catalana i a més de... tens més possibilitats d'entrar perquè pots parlar en el mateix idioma que l'altra persona.
Sí, però també cal que nosaltres ajudem a altres persones i que ens comuniquem amb altres idiomes i entendre'ns millor.
Com bé hem dit abans, parlar català no és negar-se a parlar altres idiomes, sinó obrir-se a una part cultural molt rica.
Però també ens podem unir a un altre que no siguin el català. En el món hi ha moltes llengües i moltes cultures.
Ja, però ja que vius a Catalunya, si ja parles el castellà et serà més fàcil parlar català i a més d'això et serà més fàcil aprendre altres idiomes.
Però també pots aprendre el mateix sense saber el català i encara que jo estigui a Catalunya no cal que jo parli el català. Els meus pares, encara que vinguin, que viuin a Catalunya, parlen el castellà perquè els senten més a gust i més fàcil de parlar que el català, que es té que estudiar més de 2 anys estudiant expressió oral i escrita.
Això no cal, perquè si ja parles el castellà és molt més fàcil aprendre llengües romàniques com el català. I a més, ja que el català és llengua veïna del castellà, és molt més fàcil aprendre-la. I a més, aprendre una llengua nova no perjudica per res.
Però nosaltres estem en un país que és Espanya, i l'idioma és el castellà. Per això jo crec que és millor que parlem l'idioma que estic a parlar i no de la comunitat autònoma que es fixa més en el català.
En conclusió, és millor parlar català perquè així et dona accés a una part cultural molt rica que potser t'estàs perdent. Volem repetir que només el 94,4% de gent que viu a Catalunya entén i parla el català i un 5,6% que no. Nosaltres creiem que aquest 5,6% l'hauria d'aprendre per així, perquè aprendre una llengua nova no vol dir renunciar a altres llengües, sinó obrir-se a una part cultural. A més d'això, si parles més llengües, és més probable que la demència t'arribi més tard. I per aquesta raó i moltes més es necessita el català en el món perquè és molt important. Per últim, volem dir-li al nostre contrincant que ha sigut un plaer debatre amb ells. Esperem que us haguem convençut amb els nostres arguments.
Per més que estiguem a Catalunya, el català no és un idioma internacional com l'anglès. I per això volem que reflexioneu aquest tema i que sapigueu que el català ara per ara no és tan important com l'anglès o el castellà, que es parla en molts llocs del món. El castellà es parla a tota Sud-amèrica i algunes parts dels Estats Units. I l'anglès, per no dir que és internacional, es parla a quasi tots els llocs. I aquests són els nostres arguments. Gràcies per escoltar-nos i gràcies al públic i gràcies als jurats per haver venit.
Hola, bon dia. Som alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Vallvera.
Avui presentem les estacions de l'any.
Comencem per l'hivern. L'hivern comença al desembre i dura gener, febrer i acaba el març.
A l'hivern hi ha molts ninus de neu.
A l'hivern fa molta fred.
A l'hivern celebrem el Nadal. Després l'hivern comença la primavera i els mesos de primavera són març, abril, maig i acaba el juny.
A la primavera volen els ocells.
A la primavera arriben els ocells.
A la primavera surten moltes flors i plantes.
Després de la primavera arriba l'estiu. Els mesos de l'estiu són juny, juliol, agost, setembre.
A l'estiu tots estem de vacances i podem anar a la platja o a qualsevol lloc.
A l'estiu mengem gelats.
A l'estiu fa molta calor.
Després de l'estiu arriba la tardor. Els mesos de tardor són setembre, octubre, novembre i desembre. A la tardor fa molt de vent i cauen moltes fulles.
A la tardor surten els bolets.
A la tardor plou molt.